Al matí, amb Raquel García.
Ja llegim a la premsa i en altres publicacions, sentim per la ràdio i la televisió com s'utilitza el terme, el concepte sostenibilitat. Parlem i es promou que si hem de fer un pla general que serà sostenible, un camp de golf sostenible, una gran infraestructura, que la moda també hauria de ser sostenible. Però què volem dir amb aquesta paraula que gairebé serveix per tot? Doncs avui no patiu, que farem una mena de monogràfic de la mà del Marcelí Pérez, que és professor de l'ESDI. Bon dia, Marcelí, benvingut.
Bon dia, Raquel. Bon dia.
Comencem pel principi. Què és la sostenibilitat, no? Que en parlem molt.
Efectivament, en parlem molt i està bé saber exactament quins termes implica i què implica el terme sostenibilitat. La definició més coneguda i la que pràcticament tothom accepta de sostenibilitat té molts anys, data de l'any 78, i diu una cosa molt simple, diu que la sostenibilitat és la satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves. Per tant, això vol dir que nosaltres tenim dret a tenir el nostre estat de benestar, no? Uh-huh. Però el que no podem fer és, en aquest buscar el benestar, doncs posar en risc que els nostres fills i els nostres nets no puguin fer el mateix quan ells vulguin satisfer les seves, uh-huh, en definitiva.
Però la realitat és que el model de consum, no, del capitalisme que vivim produeix unes conseqüències i un impacte a l'entorn. I ho estem veient, no?, amb el canvi climàtic, o sigui que la perspectiva de futur per als nostres fills i els nostres nets, de moment, no és gaire agradable.
Doncs no, la veritat és que no, la veritat és que estem en un moment, i això ho estem veient i ens ho estan dient contínuament, estem en un moment d'emergència climàtica, pràcticament, provocada doncs precisament perquè no hem estat sostenibles durant molts anys, no?
No hem fet els deures.
Efectivament, uh-huh, durant la situació que estem tenint en aquests moments és fruit de tot el que hem estat fent pràcticament durant els darrers 50 anys, no més enllà d'això. Amb la qual cosa, en molt poc temps hem aconseguit degradar el clima i el planeta a uns nivells que en aquest moment ja estem posant en risc el que els hi pot passar, potser no tant als nostres fills, però a ben segur als nostres nets, no?
I creus que les indústries, les empreses, no, fins i tot els ciutadans, som conscients d'aquesta situació?
Jo diria que a diferents nivells. Segurament, jo crec que a nivell de ciutadans és on menys conscients som. Potser tots diem que en som molt conscients, però no sabem fins a quin punt la gravetat del problema. I a nivell d'entitats i a nivell d'indústria i a nivell d'empresa, segurament s'és més conscient d'això. Una altra cosa és com enfoquem i com entenem la responsabilitat que té una empresa o que té una entitat, que té una organització, no només en el sentit de que ha de créixer econòmicament i ha de guanyar diners, sinó que té una responsabilitat en la societat, no? I en el seu entorn directe i amb tots els ens de la societat que estan en relació amb aquesta entitat i amb aquesta empresa, no? I aquest és un dels grans canvis que el món de l'empresa ha de fer, fent que la responsabilitat social, en definitiva, doncs formi part de la seva estratègia, no? I del seu convenciment de que, uh-huh, és necessari que les empreses, doncs, en la seva estratègia tinguin en compte la sostenibilitat com quelcom absolutament fonamental.
Però el món de la moda precisament no ho és, no? O fins ara no ho ha estat, no?
No ho és, no ho és, efectivament no ho és, fa passos perquè s'és molt conscient i sabem molt, molt bé dintre del sector quina és la gravetat del problema, però evidentment hi ha moltíssim a fer i avui la indústria de la moda i la indústria tèxtil segueix sent una de les segurament menys sostenibles que tenim, tant a nivell ambiental com a nivell de responsabilitat social i de respecte, doncs, pels drets dels treballadors, etc, etc, sobretot en el món dels països en desenvolupament, que és on hem externalitzat la nostra producció, no? I evidentment hi ha moltíssim a fer.
I llavors, doncs, per fer mans i mànigues, què és el que hauria de fer? O sigui, quins conceptes s'estan incorporant en el món de la moda, que també ja es poden veure, doncs, en diferents esdeveniments, no? Per exemple, la 080 d'ara, no? A l'estiu es va enfocar molt per aquest tema, per apostar per la sostenibilitat en els teixits, no? Amb el tipus d'iniciativa que anaven veient.
Sí. Bé, a veure, de fet, la sostenibilitat, hem parlat de la definició de la sostenibilitat, però bàsicament la sostenibilitat es suporta amb tres grans pilars, val? O que són el medi ambient, la responsabilitat social, precisament, tot el que té a veure amb la societat, i el tercer és l'econòmic. És a dir, una empresa sostenible. Quan parlem d'una cosa sostenible, hem de tenir en compte aquestes tres coses. Quan parlaves al principi i feies la introducció de que a tot nivell se sent a parlar de sostenibilitat, moltes vegades confonem la sostenibilitat precisament amb el medi ambient, no? I no és només això. La sostenibilitat, i quan parlem de que una cosa és sostenible, hem de tenir en compte les tres coses. Hem de tenir en compte, evidentment, el medi ambient, que és segurament l'emergència més important que tenim, però no podem descuidar la part social, i no podem descuidar que, i en el món de l'empresa això és molt important, no podem deixar, diguem-ne, de ser econòmicament sostenibles, no? Per tant, hem de tenir en compte les tres coses. Què fa el món què ha de fer, o què fa el món de la moda? Doncs ha d'enfocar aquestes tres coses. El món econòmic i l'economia, i que l'empresa ha de guanyar diners, això evidentment ja ho tenen totes les empreses, perquè és el seu gran objectiu avui. Com et deia abans, han de canviar cap a aquesta responsabilitat social, que vol dir buscar la sostenibilitat, i per tant han de fer accions ambientals i han de fer accions socials, el món de la moda sobretot, no? Per tant, amb què es treballa en el món de la moda? Doncs es treballa, evidentment, amb que hi hagi, amb utilitzar matèries més respectuoses amb el medi ambient, amb emprar molt bé les noves tecnologies perquè els processos productius siguin menys contaminants, per una banda, i també consumeixin i siguin més eficients energèticament i amb l'ús de l'aigua. Hem d'entendre molt bé tot el món, diguem-ne, de tots els moviments, de les logístiques, perquè això vol dir emetre CO2 i emetre diòxid de carboni quan portem producte des d'Àsia cap aquí, i no només això, quan l'enviem a les botigues o quan el posem en un paquet perquè hem fet una compra per internet i ens l'envien a casa. I després hi ha un altre problema importantíssim, que és la fi de vida del producte. Com enfoquem tot això? Què passa amb totes les prendes que estem llançant cada dia, que avui, malauradament, majoritàriament van a parar als abocadors? I aquest és un problema que s'ha d'afrontar i que en els propers anys prendrà una importància molt important. Aquesta seria la part mediambiental. Després ha de tenir en compte la part social. Com dèiem, el món de la moda està molt externalitzat en països en vies de desenvolupament. I per tant aquí s'ha de tenir molta cura amb tot el que són els drets dels treballadors, els drets humans, assegurar que es compleixen tots aquests estàndards dintre de les cadenes productives. Quan posem molta pressió en el preu, en definitiva, estem posant pressió en el proveïdor, i el proveïdor acaba posant pressió en els salaris dels seus treballadors. Hi ha un concepte molt important, que és el salari de vida d'una persona, que no és precisament el salari mínim, sobretot en aquests països, no? Per tant, hi ha una consciència de que el salari mínim no és suficient moltes vegades perquè un treballador pugui viure dignament. I aquest és una dels deures que tenen encara les companyies a enfocar aquest problema, és entendre què estan rebent i quin salari de vida tenen els treballadors.
I aquí també toc d'atenció per nosaltres, per als consumidors, no? Hauríem de ser més conscients a l'hora d'anar a comprar, no?, aquell producte, fixar-nos en el preu, no?, en tota la traçabilitat, on s'ha fet, no?, com s'ha produït.
Totalment. I aquest és un dels grans quids de la qüestió, és a dir, com canviarà el sector de la moda? Aquesta és la gran pregunta. Va molt bé, aquestes companyies, el fast fashion, i això com canviarà? Home, doncs la manera més important de canviar és quan els propis consumidors, que en definitiva es deuen a nosaltres quan anem a consumir, quan nosaltres com a consumidors els hi fem veure aquestes companyies que optem per un producte diferent, no? I que optem per un producte sostenible i que volem un producte fet amb unes condicions ambientals correctes, sense càrrega ambiental i fet també respectant tots aquests drets dels treballadors, no? Per tant, en la mesura en què nosaltres com a consumidors optem per opcions de moda més sostenible, les marques començaran a canviar a una velocitat molt més ràpida de la que estan canviant avui. Avui les marques, sobretot les marques grans, estan canviant en base a la pressió que estan rebent d'entitats socials, ONGs, etc, etc. Majoritàriament estan canviant perquè estan rebent aquesta pressió, vull dir, aquestes entitats són les que transmeten la pressió del consumidor. El gran canvi ha de passar quan realment nosaltres, cadascú individualment com a consumidor, assumeixi tots aquests conceptes i els implementi. És veritat que hi ha un problema encara avui i és com fem els consumidors per saber quina marca, quina peça de roba o de calçat és o no és sostenible. I aquí tenim un punt de problema important.
Clar, doncs dona'ns algun consell, no? Suposo que un seria fixar-nos en el preu, no? Això també a vegades ens pot donar una pista, no?
Bé, el preu ens pot donar una pista, però no és l'única. És a dir, sabem tots que en el preu hi entren moltes coses. Hi entra el cost del producte i què hem pagat per aquest producte, però després també hi entra, doncs, pròpiament la imatge de la marca, etcètera, etcètera. Per tant, el preu, al final, no necessàriament una prenda que paguis molts diners té més qualitat o està fet amb condicions més sostenibles que una altra. A veure, no és fàcil entendre pels consumidors, i t'ho deia abans, no és fàcil entendre pels consumidors quina peça és o és més o menys sostenible. Després, l'únic que tenim realment avui, si anem a la botiga i anem a tocar el producte i a tocar la peça de roba...
Sí, ara marxem i anem a la Rambla
efectivament.
Penso, després sempre, d'aquesta entrevista, això, faré l'exercici d'intentar doncs, ser una consumidora responsable.
Jo aquest exemple el poso moltes vegades. Ara, si volem ser molt sostenibles i ens posem al centre de la Rambla i volem comprar una camisa molt sostenible, a on vaig? Bé, realment a nivell de producte l'únic que podem fer és veure com la marca ens diu que ha fet, què ens diu la marca. I la marca ens ho diu bàsicament en l'etiqueta. No sé que tingui un racó de la botiga que digui: "Mira, aquesta és la meva càpsula, no, de prendre sostenible,
no?" Valors, no?
Correcte.
Perquè de fet suposo que les empreses que ja ho fan sí que intenten
ho fan
fer
saber.
El distintiu, clar, posar,
aquí ve el món,
no?,
de la transparència. Llavors, estem per una banda les marques que fan i que tenen, diguem, col·leccions o que tenen prendes més o menys sostenibles, ens ho fan saber sobretot en el seu etiquetat. No en l'etiqueta aquesta que està cosida a la prenda, perquè aquí hi ha una normativa que t'obliga a etiquetar-la d'una manera i aquí tu no pots dir he fet servir cotó orgànic o he fet servir polièster reciclat. Però sí que es pot fer en les etiquetes i de fet ho fan així. Les grans marques totes tenen la seva col·lecció. Després ens podem preguntar, bueno, i això comparat amb un altre ja és més difícil, perquè aquí no tenim uns estàndards que diguin i que permetin comparar, peres amb peres, pomes amb pomes. O sigui, una prenda sostenible d'una marca que ens diu que és sostenible amb una prenda sostenible d'una altra marca que també ens diu que és sostenible, quina ho és més? Doncs és difícil des del punt de vista del consumidor. Per tant, aquí hi ha un tema a avançar també per saber i per poder-li dir al consumidor, i segurament aquí s'ha de legislar, hi ha d'entrar les administracions, efectivament.
La seva feina també en aquest sentit.
Jo sóc molt partidari d'això. Per què? Perquè bàsicament el consumidor tingui informació i sàpiga distingir quina prenda és més o menys sostenible. L'altra part, aquí parlaríem sobretot de temes de medi ambient, perquè quan etiqueten ens diuen ho hem fet amb una fibra determinada que és menys lesiva pel medi ambient, o hem fet servir materials reciclats, fils regenerats, etc, etc. Hi ha tota una llista, evidentment, de matèries que són més sostenibles que una altra. Parlaríem de medi ambient. El que normalment no ens parlen les companyies en aquestes etiquetes és la part de responsabilitat social. O on he fet aquesta prenda? Hi ha una campanya d'una entitat que es diu Who Made My Clothes? Qui ha fet? I hi ha fotos de les persones. Jo he fet la teva prenda.
Això és,
no?,
molt interessant.
És molt interessant. I efectivament, o sigui, nosaltres quan comprem una prenda no sabem qui l'ha fet i segurament ens agradaria saber-ho. Qui ha fet aquesta prenda, amb quines condicions, quan va sortir de la fàbrica va poder comprar menjar per tota la família o no. Llavors, en la part de responsabilitat social, les marques, l'únic que podem fer com a consumidors és anar a veure què ens expliquen aquestes marques que fan. I aquí ve el món de la transparència i la manera més pràctica i més fàcil és entrar a les seves webs. Entrar a les seves webs, totes les marques que fan coses i les expliquen tenen una part de sostenibilitat i entrem allà i mirem què ens expliquen. I després ens ho podem creure o no, i jo, en això, quan em diuen, dic, home, jo soc partidari de creure-m'ho. Bàsicament perquè quan expliquem segons quines coses, a nivell de companyia, jo vinc del món de les empreses, no? Quan expliquem segons quines coses i les expliquem als consumidors, home, procurem que allò que diem sigui cert. Llavors, en aquests casos, quan públicament donem una informació i és una informació sensible, uh-huh, home, jo sóc de l'opinió en què normalment el que es diu té un nivell de certesa gran, no? Per tant, jo el que diria és, qui vulgui saber què estan fent les marques pot entrar a les seves webs i pot veure en l'apartat de sostenibilitat, uh-huh, què estan fent pròpiament. També poden entrar i poden mirar els informes de sostenibilitat d'aquestes marques, que això ho fan les marques grans, les marques petites no, però si entrem a Google i posem informe anual d'una marca o memòria de sostenibilitat d'una marca, trobarem l'informe perquè són totalment públics i aquí les marques ens diuen què fan. I llavors és molt important aquest punt de la transparència, no?
Totalment. I a banda d'aquesta transparència, suposo que l'altre punt molt important és el paper dels dissenyadors o dels futurs dissenyadors, no? Per incorporar tots aquests conceptes, per tenir aquesta mirada, no? Suposo que per això ESDI també està apostant i a partir del pròxim curs es farà una assignatura, no? Em sembla que era pels alumnes de primer.
De primer i segon. Començarem per aquí perquè, evidentment, després tinguin recorregut a dintre de l'empresa. Mira, es diu, i és una dada que és difícil, diguem-ne, d'assegurar, però es diu que el 80%, diguem, de la càrrega de sostenibilitat d'un producte es defineix en el disseny. I això és un principi bastant fàcil d'entendre, i hi ha una dita, diguem, en castellà que diu "más vale prevenir", no? I ja està, és simplement això. És a dir, si quan nosaltres dissenyem un producte tenim en compte tota una sèrie de paràmetres que formaran part d'aquell producte, aquí podem absolutament definir i aquí podem marcar quan sostenible pot arribar a ser. No dic que hagi de ser, però pot arribar a ser aquest producte. O, t'ho diré d'una altra manera, podem dissenyar el producte de tal manera que és impossible que sigui sostenible. Per tant, si sabem aquestes coses, podem influir molt. Podem decidir amb quins materials es farà, podem decidir com els barregem o com no els barregem, podem decidir que aquella prenda es pugui desmuntar i es pugui fer servir en diferents temporades o no, podem decidir, sí? Després, en la part de responsabilitat social, segurament no serà el dissenyador el que decidirà on es fabricarà aquella prenda, i per això és important que la responsabilitat formi part, diguem, de la base de la companyia, perquè això ho decidiran altres persones. Però des del punt de vista de producte i sobretot ambiental, el dissenyador té molt a dir. El disseny del producte té molt a dir, i per tant el dissenyador hi té molt a dir. Què volem fer amb l'ESDI? A veure, jo el primer que et diria és que els conceptes de sostenibilitat a l'ESDI no són nous en absolut. No és que ara de cop i volta l'ESDI digui ara volem ser sostenibles i... No, ja fa molts anys que hi ha aquests conceptes introduïts a dintre de l'ESDI i es fan projectes...
Es fan moltes iniciatives, aquí n'hem explicat moltes, també hem parlat de la tecnologia, de tota la investigació que s'està fent, l'únic que ara s'està fent és incorporar-ho
com
una assignatura, no?
Quin és, exacte, quina és la idea que volem... Bueno, ara el que volem fer és donar-li una volta més i intentar aconseguir que aquests conceptes de la sostenibilitat siguin una capa base de tot el que és el món de l'escola i que arribi un moment que de forma pràcticament inconscient tot el que fem a l'escola, tots, ja no només els alumnes, els professors, el personal administratiu, el bar, tothom, quan actuï, tingui aquest punt, diguem-ne, pràcticament inconscient de dir, ostres, això és sostenible o no.
O sigui, que formi part de l'ADN
d'ESDI. Això és el que pretenem. Llavors, primera acció, home, primera acció el que hem de fer, sobretot des del punt de vista dels alumnes, és explicar-los tot això. O sigui, què és la sostenibilitat, el que hem dit avui, no? La definició de la sostenibilitat, els principis de la sostenibilitat, i per què parlem de sostenibilitat? Doncs parlem de sostenibilitat perquè tenim un problema greu, diguem, de canvi climàtic, no? I de degradació dels oceans, etcètera, etcètera. Hem d'entendre per què parlem de tot això. I a partir d'aquí...
Perquè segons la dada que m'has dit abans, no, del 80%, teniu molt a veure, no?
Tenim molt a veure, efectivament, segur. Llavors, hem d'entendre per què estem on estem i per què parlem de sostenibilitat, perquè això és el que realment fa interioritzar quin és el problema i quan important puc ser jo per resoldre'l, no? I a partir d'aquí, doncs, explicarem el cicle de vida del producte, explicarem tot el que és l'economia circular, tota la vida del producte, no? I acabarem parlant, doncs, precisament d'això, no? D'ecodisseny, i de disseny sostenible, i donarem tota una sèrie d'inputs i tota una sèrie de paràmetres perquè els nostres dissenyadors, no, doncs tinguin una sèrie d'eines que puguin aplicar i que puguin implementar en la seva vida, tant en la seva vida dintre de l'escola, per això ho volem fer primer i segon, no? Uh-huh. Com sobretot quan arribin al món laboral. Hi ha una cosa important, i és que i això en tots els àmbits, no només en la moda, això ho farem en tots els àmbits i en tots els itineraris de l'escola. Per això ho fem a primer i segon, perquè són comuns. En el món de la moda, que és el que jo conec, en les companyies on el disseny forma part molt important del propi producte i de l'oferta que fa la companyia al consumidor, uh-huh, normalment el dissenyador té un pes molt important en les companyies. I això li dona un extra d'importància de que el consumidor tingui aquesta consciència o pràcticament coneixement inconscient, no, de la sostenibilitat. I per què? Perquè el pugui aportar a les companyies. Que ho pugui fer des de les seves possibilitats quan s'integri dintre del món laboral, que poden ser molt diferents. Pot ser un dissenyador, però pot ser amb alguns dels nostres alumnes probablement crearan la seva pròpia marca. Doncs que la creïn sostenible, si us plau.
Totalment, que formi part, no, del seu model.
Aquest és el primer pas que volem fer, doncs amb l'escola, que és donar aquests coneixements i aquestes eines als alumnes. I a partir d'aquí, bé, a través també de la Fundació Indicis, que forma part, diguem, de la Fundació d'ESDI, el que pretenem, doncs, és fer una mica el que estem fent avui.
Aquesta divulgació,
fer divulgació, no? Fer conèixer a la gent la gravetat del problema i donar-los 4 eines també perquè sàpiguen què poden fer ells per contribuir amb tot això, no?
Doncs, Marcelí, se'ns acaba el temps, però per posar la cirereta final, dona'ns allò 4 consells bàsics que hauríem de tenir tots en compte, no, els nostres oients, a l'hora d'intentar ser una mica més sostenibles en el dia a dia.
Bé, a veure, jo us donaria 4 idees del món real, ja no de la moda, del dia a dia.
I només que t'aixeques al matí, no? I et vols anar a la dutxa, per exemple.
Pensem 4 coses. Tenim un problema de canvi climàtic i això està molt relacionat amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle, de diòxid de carboni, i això té molta relació molt gran amb l'energia. Per tant, cada vegada que consumim energia a casa podem fer alguna cosa. Uh-huh. Una segona part és tot el consum d'aigua, perquè això afecta a consumir aigua, que és un recurs limitat, i que afecta també al sanejament, és a dir, a l'aigua bruta que llancem i que després hem de netejar. I la tercera part seria què fem amb tot el que portem quan anem a comprar a casa, i com ho consumim i com ho llancem, que seria tota la part dels residus. Si pensem en aquestes 3 coses, sí, i llavors anem i ens llevem al dematí, i deies, bueno, em llevo al dematí i em faig una dutxa. Bé, doncs, quan et facis una dutxa, pensa en l'aigua, en 2 coses. Una, quanta més aigua calenta gastes energia, més CO2. Tu no, però el senyor que fa l'energia sí. Perquè aquella aigua segurament l'has escalfat amb gas i, per tant, cremes gas. I si cremes gas, més CO2. Però és que, a més, mentre tu t'ensabones, has pensat mai en tancar l'aixeta?
Sí, jo ho faig, això.
Molt bé, fantàstic. Quanta més gent ho fa? Si ho féssim tots, imagineu-vos els litros d'aigua que estalviaríem al dia. Quan ens rentem les dents, tanquem l'aixeta,
fem-ho. Jo ho faig també, saps per què? Perquè la meva filla sempre m'ho diu. O sigui,
és que les noves generacions ho tenen molt més clar que nosaltres,
això. Present,
sí, efectivament. I això és bo, també.
I tant.
Que els que ens venen per darrere, perquè això ho tenen molt més assumit que nosaltres, no? Encenem els llums, apaguem l'aire condicionat, el tenim a 23 graus o el tenim a 26? Perquè potser 26 n'hi ha prou, no cal passar fred a casa. I incrementar un grau la temperatura d'una sala costa diners, és consum. Fixa't que són coses, quan posem una rentadora, omplim la màquina o la posem perquè la posem amb 5 peces o esperem a tenir la rentadora plena? Feu servir secadora? Vigileu, perquè la secadora és terrible, la secadora. És un dels electrodomèstics, diguem-ne, menys eficients que hi ha. I entenc que hi ha gent que no pot estendre la roba, però el que ho pugui fer, ja us diria, un dels primers consells que us diria per ser sostenibles és feu servir menys la secadora. A part que jo sóc textil, no?, i sóc del món de la moda, i fareu menys malbé les prendes. Però des del punt de vista de consum, la secadora és un dels electrodomèstics que més consumeix. Planxar ho fem, però bueno, si ho podem fer una mica menys, planxar consumeix també. Per tant, tot el que és consumir energia, penseu-hi, vull dir, què podeu fer per gastar una miqueta menys? Aigua, n'hem parlat. Les cisternes dels vàters, uh-huh, això se n'ha parlat molt i és efectiu. Les cisternes estan dissenyades en uns anys en què segurament l'aigua no era tan important i tenen una capacitat determinada. Amb molta menys aigua a la cisterna, passem. I es poden fer diverses coses. N'hi ha una que és molt simple, que és agafar una ampolla buida d'aigua i posar-la dintre la cisterna. Cada vegada que omplis la cisterna, posaràs un litre menys d'aigua. o un litre i mig, depèn de l'ampolla, una ampolla buida, evidentment. Bueno, no, de fet, plena també serveix. Però posaràs menys aigua i gastaràs menys aigua. Teniu doble descàrrega en la, descàrrega en la cisterna? Doncs si teniu doble descàrrega, penseu-hi a fer-la servir. Quan sí, quan no sigui necessari, feu servir la descàrrega mínima. Gastarem menys aigua. I després, la tercera que us diria és el tema dels residus, no? Que és, i aquí hi ha dues parts. Primera, en el cas del menjar, molt important, el malbaratament alimentari i alimentici és un punt que el tenim tots molt present, ens sembla ja, i que n'hem parlant molt. I que,
hem de vigilar, i també hem de vigilar. Fer cuina de reaprofitament, o sigui, reciclatge, com feia amb les nostres mares i àvies.
Aquestes tendències que hem agafat de casa, que més val que s'obri, doncs potser hem de ser més i hem de tornar una mica el que dius tu, no? Que feien les nostres àvies, no? Que, bueno, que si t'has quedat amb gana, doncs menja't una fruita, no?
Exacte.
I fes un postre, però jo aconsellaria més, si ens quedem una mica curts amb el segon plat, doncs no passa res, millor que no s'obri, després doncs ens prenem una fruita, que és molt saludable, i completem i ens quedem tips igual i no llancem menjar. Aquest tema és important i l'altra part és amb tots els residus, doncs bé, separem-ho bé, fem servir doncs la recollida selectiva i vigilem molt amb els plàstics.
Vigilem i sobretot amb els plàstics d'un sol ús. Per sort, almenys la Unió Europea els prohibirà.
Sabeu que els plàstics van a parar a l'oceà, tenim un exemple ara amb un anunci molt xulo a la tele que ens ho està dient, i realment el problema de l'oceà és un problema greu. I hem de vigilar molt.
També ens deien un dia, doncs aquest estiu, quan anem a la platja o quan anem al bosc, a qualsevol espai natural, aprofitem, i si veiem algun plàstic, si cadascú recollís, no? Ni que siguin un parell o tres, també contribuiria.
Hi ha una dada que és terrible, que diu que l'any 2050 hi haurà més plàstic al mar que peixos.
Lamentablement se'ns acaba el temps i ens quedem amb aquest missatge, però jo crec que aquest és l'objectiu, a veure si podem sacsejar alguna consciència i
veure,
que contribuïm entre tots doncs, a millorar el nostre entorn. I gràcies per l'aposta que fa l'ESDI també a partir del pròxim curs.
Gràcies,
que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I per cert, era l'última secció de la temporada.
Ha estat un honor.
Però ens retrobem, que tenim també el plaer d'anunciar que ESDI també continuarà al matí la propera temporada. Que vagi molt bé i bon estiu.
Bon estiu a tots.